De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Repasso normes i artificis, em passen de llarg tots els solsticis, i a vegades encara t'espero. Has canviat el vincle amb la meva mirada, has establert que allò va ser de passada, però a vegades encara t'espero.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Ha tardat gairebé 4 anys a treure nou disc i en 2 en publicar música nova, però la veritat és que ha valgut la pena l'espera. La cantautora i compositora de Santpedor, Anaïs Vila, estrena avui el seu quart disc que porta per nom Ara Sempre i que té cançons com aquest Bici que esteu escoltant. Tema que parla de desitjos ocults, de tot allò que sentim però que no ens atrevem a dir. Avui, al cacau de les 4, li preguntarem a l'Anaïs quins són els seus desitjos ocults i per què doncs, ha tardat tant a deleitar-nos amb aquesta nova música. Què tal, Anaïs Vila? Com
Hola,
estàs?
Bona tarda, molt bé, molt contenta de ser aquí.
Moltes gràcies per haver vingut a Fabricació Pròpia. Escolta, com està anant aquest llançament? Perquè és que avui s'ha publicat el disc sencer.
Sí, sí, jo estic com molt relaxada perquè els dies previs són com molt frenètics, allò últim, tots els detalls i que tot estigui a punt. Llavors avui surt i ja és una sensació d'alliberament. Sí, estic molt contenta. De moment, les primeres hores i el que m'arriba és molt positiu. Sí que és veritat que també sempre són els més propers, no?, els que estan esperant i tal. I llavors, de moment, molt bé. Molt bé, de moment.
Clar, nosaltres et volíem preguntar també com es viu des de la perspectiva de l'autor, Anaïs, no? Perquè aquest primer dia de llançament, saps aquests comentaris que tu dius tu, no? Com es viuen, no? Perquè a vegades no et fas la idea, no? Perquè dius, ostres, és que és com si, no? És com si estiguessis embarassat gairebé i de cop i volta neix el nen, no?
Sí, jo no sóc mare, però sí que sempre parlem això de fer un fill, no? De tenir un fill quan surt un disc. No ho sé, jo, clar, mi per exemple que de cop sortia algun article d'algun periodista que dius té una veu a un mitjà i de cop llegeixes i te n'adones que ha fet una escolta conscient o que et facin una entrevista que te n'adonis que s'han escoltat aquest disc a consciència, home, per mi això és superimportant perquè a vegades sí que és vinga, tens una estona, passes per aquí, ja està, clar, que algú se l'hagi parat a escoltar abans fins i tot gairebé de la sortida, és important. I després, l'oient des de casa seva, que t'envia un missatge i et diu, ostres, que bonic això, crec que m'acompanyarà en moltes estones, doncs a mi també em dona, bueno, molta autoestima, no? Em fa pujar l'autoestima d'entrada i encarar-ho, doncs, de que jo sóc superconscient que és un projecte petit, però encara és, doncs, amb moltes ganes, no?, de dir, vinga.
I t'hi acostumes? Perquè sí que és veritat que, clar, aquest és el teu quart disc i t'acostumes a tot plegat, no?, a aquest procés de fer el disc, de que surti el disc, no?, Anaïs, ara que tu ho deies, aquests nervis previs, no?, t'hi acostumes al final o no?
Sí, i jo crec que m'agrada, perquè si no, penso que no hi seria en aquest camí, perquè realment no són flors i violes i després anem a les entrevistes i parlem de lo positiu, perquè n'hi ha molt de positiu, però també és això, jo sóc un projecte petit, autogestionat, llavors hi ha molta precarietat en també tot això. Jo he fet un micromecenatge pel meu quart disc, això vol dir que el meu projecte per si sol no em dona beneficis com per seguir-lo, no? Llavors no és tan fàcil, però jo segueixo gaudint del procés. Tinc la sort de poder-me envoltar de la gent que jo vull, gent que crec que s'estima el projecte, que li agrada el que faig, i segueixo gaudint més, suposo que no patint, no? Tot i que el procés doncs, tingui alts i baixos. Llavors, jo m'hi acostumo? Sí, suposo que sí, perquè m'agrada, em segueix agradant l'estil de vida
que comporta,
no? Que comporta i de combinar moltes coses per poder seguir tirant endavant aquest projecte. Jo he de fer moltes coses.
Clar, és molt interessant el que estàs dient, Anaïs, perquè diríem que, no sé si ho veus tu així, però que estem com en un mercat que si no ets mainstream, no? Deixa totalment fora, diguéssim, doncs, moltíssims músics, no? Sí. No sé si ho veus així. I què creus que hauria de passar perquè, doncs, s'acabés, no? No sé si per part del consumidor o per part de la indústria, què hauria de passar, no?
No sé, jo penso que hi ha una mica de tot. Hi ha una part que vivim en un sistema que és capitalista i que, per tant, qui més números té, més espai ocupa. Això passa no només en la música, passa tot arreu, penso. I en la música crec que és trist, o en la cultura, que es vegi els productes culturals com a números només, perquè jo penso que aporten... Hi ha un altre valor que no és econòmic i no només s'hauria de quantificar amb números, amb els streams que tenim o amb les visualitzacions. Penso que no hauria de passar per aquí. I no hauria de passar per aquí, i per tant les polítiques culturals no haurien de passar per aquí. Jo reivindico, i quan tinc un espai ho dic, crec que no pot ser que festivals amb subvencions públiques doncs els tinguin i se'n vagi aquesta subvenció amb dos caps de cartell, amb catxets altíssims, i després tothom que hi entra, que és petit, entra per sota del seu preu i gairebé com si fos una promoció només per sortir el cartell, no? Per tenir aquest espai. A part de subvencions públiques a festivals on hi ha menys del 20% de dones, com si no hi hagués dones en aquest país fent música. Llavors, si tinc un espai, ho dic, perquè crec que cal ser-ne conscient. Ara, també són hàbits del consumidor, ganes de conèixer coses noves, i potser passa per una educació cultural més important des de que som petits, no? No només que ens ensenyin
els quatre
mainstream que surten del moment, que està molt bé, no dic pas que no hi hagi de ser, però que crec que hauríem de ser més curiosos en general, no? A vegades es parla de la música catalana com si només fossin quatre grups.
I ja
és
està.
Com, uau.
Clar, que aquest uau que tu deies, que dius, ostres, que t'has hagut de buscar la vida amb altres coses, no?, que tinguin a veure amb la música. Anaïs, abans ho dèiem tu, ets teclista, guitarrista i corista, quantes coses, o no?
A veure, jo sóc cantant i guitarrista també, evidentment, el que passa que no guitarrista d'estudi, però sí que la guitarra m'acompanya en el meu procés de composició i també en els directes. I teclista ha estat una mica per accident. Vull dir, jo el piano el toco poquet, però sí que vaig entrar a la gira d'en Joan Dausà, llavors toco el teclat, la guitarra i faig coros allà. Però dir-me teclista em costa.
Et costa.
Em costa perquè sí, no és un instrument que domini.
Clar, dius Joan Dausà, perquè jo no sé si tenim res el moment en què... Hi ha un moment del concert de Joan Dausà. Estem parlant del... Clar, és que és concert de Joan Dausà i tothom li ve al cap aquest dissabte passat.
Sí, clar.
Que, Anaïs, tothom estava al concert de Joan Dausà. Bueno, gairebé tothom. Gairebé
molta
tothom.
Gent, molta gent.
Molta gent. I clar, es va viure moments, però molt curtets, que escoltarem, com aquest. No em truquis, simplement vine a la platja, que ja ens conec. M'hi trobaràs, potser llegint, potser dormint. Recordes el moment o no?
Sí, a més, em trius de teclista a mi. Aquí toco el teclat, aquesta cançó.
Com ho vas viure?
Doncs, bueno, una super experiència. Jo crec que sobretot això. Jo no havia tocat mai en un espai tan gran i jo crec que la magnitud ens ha passat una mica a tots, penso, i fins i tot el mateix Joan, que la magnitud del que va ser la vas veient després, no? Jo allà al final estava a l'escenari amb els meus companys músics fent de banda i estàs una mica com sempre en tots els escenaris i sí que mires lluny i hi ha molta gent, però la gent era baix, no? Que veia la pantalla, que veia tot el desplegament de realització que hi havia. Sí, i ho hem anat veient després.
No? Tot el que ha implicat,
sí,
eh?
Sí.
Perquè és que ara has d'explicar una gran història. Però avui estem repassant la música de l'Anaïs Vila, que acaba de treure aquest Ara Sempre. Que, per cert, quan et podrem sentir en directe? Quin és el primer concert que...
Doncs mira, la presentació és el 15 de febrer al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Petita. I ara mateix, crec que avui ho he mirat al matí, quedaven 13 entrades.
Home.
Vull dir que, si voleu, si us heu d'afanyar molt.
I heu de córrer ja, per anar a Manresa.
Per mi el Cursal és casa, i he presentat tots els discs. La Sala Petita m'agrada molt, perquè crec que és una sala que acull molt el meu projecte, que és petita, que el públic el tens a prop. I m'agrada molt, m'hi sento molt bé sempre.
Fixa't tu que la primera cançó que hem escoltat d'aquest nou disc de l'Anaïs Vila es diu Bici, però és que la primera que vam conèixer és aquest Loop.
Has fet el perquè t'agrada. Amb la mirada no en tinc prou. Recordes l'última vegada que em vaig deixant dur des del fons i em queden restes d'abraçada i la paciència no ho resol. Estic en loop i barricada.
Clar, Anaïs, el disc porta per títol Ara Sempre. Què ens vols dir amb això? Perquè és gairebé una declaració d'intencions, eh? No sé si és el que sí, buscaves.
Sí, per mi, el que he volgut resumir amb aquest títol és, i crec que en parla el disc, tot i que passi per temes diferents, que és la importància de l'ara en les decisions que prenem en aquest moment, que a vegades se'ns diu, oh, viu el present, gaudeix el present. Sí, però per mi hi ha un pro, i és que aquest present afectarà molt el que passarà després. Per tant, la manera com vivim ara té una incidència en com viurem aquest futur. I jo és un futur que no veig gaire esperançador, llavors, tot i així, crec que en aquest disc hi ha molts punts de llum, potser per no veure aquesta esperança, la busco, no? Perquè penso que hi és i l'hem de trobar, si no, vaja, no anem gaire bé. Però té aquest punt, no? I jo passo per tres grans temes, crec. Un és la meva incomoditat davant la crisi climàtica, això clarament. L'altre és la salut mental, l'ansietat, i que crec que també ens acompanya en aquesta vida frenètica. I l'altre, les relacions de parella. Crec que tracto també diferents temes quant a l'amor i les relacions de parella. Però dins d'aquests tres grans temes que crec que té el disc, hi ha aquesta necessitat de dir...
Aquesta inquietud, no?, de dir, escolta, bueno, sí, hem de viure el present, però també hem de ser conscients que d'aquest present surten aquestes decisions que tu dius, no, Anaïs, i que poden decidir el teu futur.
Totalment, i crec que a petita escala, com pot ser una relació de parella, no?, o a gran escala, com poden ser decisions que hauríem de prendre com a societat, no?, per exemple, doncs respecte a la crisi climàtica i a frenar moltes coses, no?
Fixa't que en el tercer disc, Contradiccions, tu feies autocrítica, no?, i també criticaves la manera de viure actual.
Sí.
En aquest Ara Sempre poses el focus, no sé si, t'ho preguntem, en la dècada dels 30. Just la que estàs vivint, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, sí, totalment. Sí, crec que al final també fas una revisió i dius, val, jo en tinc 35, estic com a la meitat d'aquesta dècada, llavors també tinc com molta més experiència, no? Has viscut moltes més experiències, jo m'he fixat en el meu voltant, en com vivim, i sí que penso que al final hi ha un reflex d'això, no? En el que escric hi ha un reflex del que estic vivint i del que viu la gent del meu entorn.
Fixa't que ara tornem a aquest Ara Sempre, ens quedem, millor dit, perquè el disc comença amb la primera part, que es diu Ramó.
M'he equivocat i el veig surant sense descans.
I justament acaba amb la segona part.
Vull un fre a la mà, saber quan parar, deixar-me anar sense pensar.
Clar, i arriba aquesta remor per segona, que clar, Anaïs, és com que realment un tema partit en dues parts. No sé si el que volies era començar, no, o sigui, era com marcar l'inici i el final, no? Quina era la intenció?
Sí, és un tema que és molt petitet, que algú em va dir, és com una abraçada i em va agradar, no?, aquesta definició.
Sí.
I de fet és un tema que quan jo els hi vaig passar als productors, de seguida van dir, ostres, és que això ha de ser així, s'ha de quedar així. No hi hem de posar més coses, que a vegades ens trenquem el cap en haver d'instrumentalitzar moltes coses a nivell, amb instruments, i no fa falta, no? Llavors, aquesta remor, aquesta declaració d'intencions, també del que parlava, no?, d'aquest fre, de buscar altres maneres, crec que era guai començar i acabar. I com que era un tema que tenia dues parts exactament iguals, doncs el vaig partir per la meitat. Però a YouTube el trobareu, mira, ara me'n fas pensar que no l'he posat en obert i el segueixo tenint en ocult a YouTube i l'havia d'haver posat en obert. Bueno, el posaré després.
Mira, després de l'entrevista a l'obra.
Però el trobareu la versió completa gravada directe a l'estudi. Al moment que vam gravar vídeo i es pot veure la versió completa de Ramó.
Quina és la cançó d'aquest Ara Sempre que t'ha costat més? Que pensis, ostres, és que aquesta... Ai, no sé, és la, va ser la més difícil d'encaixar, de dir... Perquè, clar, això també deu costar moltíssim, no? De dir, tu formes part de, no? De...
Sí, jo decideixo al final. Decideixo total. No ho sé, perquè sí que jo quan passo les cançons és perquè jo no estic bastant convençuda, però tinc la sort de treballar amb l'Andreu i el Pep, que són dos amics, a part dels meus productors, i que són supersincers. I que quan una cançó no els agrada o pensen això no, m'ho diuen molt directament, i jo els faig bastant cas, crec, i ho accepto molt. Llavors, crec que tot el que ha acabat entrant... va funcionar i va fluir. Potser la cançó Un bici, que és la que hem començat, és la cançó una mica més diferent, també, perquè a mi m'interessava buscar una altra manera de cantar, tenia ganes d'explorar per aquí, però al final penso que també va molt en consonància amb tot el disc, amb aquestes llums i ombres que té.
I fixa't que, a part de músic, l'Anaïs Vila, ets periodista de carrera.
Sí.
No exerceixes de periodista.
No, molt poquet. He fet algunes coses en ràdios municipals i tal, però...
Però, clar, la realitat és que t'has anat interessant per les dues feines força inestables i a vegades precàries. Tu això ho has pensat, de dir...
Sí.
Volgut, no sé, de dir...
No, l'altre dia em van preguntar, quina creus que és feina més precària, músic o periodista?
Dic, no, bueno,
sí, dic, crec que, no sé, m'ha tocat la loteria en decidir això. No ho sé. A mi, al final, la vida m'ha portat a ser més músic, però tot el periodisme cultural m'interessa moltíssim, em sembla molt interessant. I jo sóc, em va passar que vaig fer la carrera en el moment en què començava la crisi, acomiadaven molts periodistes, vull dir que, bueno, ha anat així, no ho sé.
Però creiem una cosa, Anaïs, després d'escoltar aquest Ara Sempre, que realment el que està claríssim és que el que t'agrada és explicar històries, i tu ho estàs fent, no?, a través de la teva música. Vull dir, i això queda reflectit així, no? Tens
sí.
Aquesta, no? És potser també l'objectiu, no?,
totalment,
de la música de l'Anaïs Vila.
Totalment. I l'altre dia, bé, també, jo estic llegint ara el llibre Lyrics de Paul McCartney, i que és un llibre que ell, a través de les lletres, explica la seva biografia. I ni molt menys m'hi vull comparar, perquè és Sir Paul McCartney, però de cop em vaig sentir identificada amb això i en pensar que jo, de petita i d'adolescent, escrivia relats de ficció i escrivia un diari, i en el moment en què em vaig posar a escriure cançons, ja no vaig fer la resta. I va ser com, ostres, segurament jo, al final també, tota la meva part més imaginativa, més la part personal que també necessito treure, ho estic fent en format cançons, segur, seguríssim. Vull dir que és així.
És així. Doncs em sembla que si per acabar, no sé si et ve de gust, en soc és un dels temes del teu nou disc que acaba de sortir avui, de l'Anaïs Vila, i em sembla que vas preparada, doncs,
sí,
amb la teva guitarra, que la tens allà aquí al costat, que, clar, és que jo també anava a preguntar, perquè també deus tenir un gran grup que t'acompanya, perquè, per cert, 15 de febrer, recordeu, al Teatre Cursal de Manresa, encara hi ha entrades, que ens ha dit l'Anaïs,
sí,
per poder veure, doncs, aquesta presentació.
Sí, i serà en banda. Realment no vaig sola.
Clar, la banda.
Sí.
Què ens en pots dir d'aquesta banda que t'acompanya?
Són fantàstics, sí, que he de dir. Mira, l'Andreu i el Pep són els dos productors del disc, que també m'acompanyen dalt l'escenari, i també hi haurà la Marina Lluc. Sí, serem quatre, més el Joan al so. I a veure si surten concerts, perquè sí que és veritat el que comentàvem al principi, no? Costa trobar espais per projectes petits i que siguin una mica amb condicions, que al final vagis allà i hi haguin certes condicions. Sí, costa. Jo espero, però és una qüestió de que s'ha de tenir ganes d'apostar, evidentment, per música que no està en mainstream. I això ho ha de fer algú.
Doncs nosaltres d'aquesta manera apostem també per tu, Anaïs, i et volem escoltar en directe amb una de les cançons que sonaran en aquest concert al Teatre Cursal de Manresa el 15 de febrer. L'Anaïs Vila presentarà la seva música, que avui ens tocaràs aquest Ara Sempre, però la cançó...
Autoconfinament.
Vinga, doncs anem-hi.
Recobert de fulles els òrgans vitals i t'has resguardat de fora. Has avançat d'esquena amb el pas del temps i et diuen que vas a deshora. Però no vas fas que la nit et llegeixi. Deses amb comptagotes objectes perduts i fas de l'absurd modus vivendi.
És dels directes que hem viscut aquí del Fabricació, ja t'ho diem, perquè o sigui, t'han aplaudit a la Peixera, a nosaltres també, de debò. O sigui...
pues moltes gràcies. Estava nerviosa, eh?
Doncs, bueno, és la primera vegada, no?
Totalment,
que es toca
totalment.
Autoconfinament,
sí, sí.
En directe.
Totalment.
Vull dir... escolta, doncs enhorabona, enhorabona.
Gràcies.
Ha estat tot un plaer i un goig tenir-te avui al Fabricació, de debò, i molta sort i èxits amb aquest nou disc.
Moltíssimes gràcies a tots per convidar-me, per donar-me un espai.
Vinga, ja sabeu que si la voleu veure en directe, l'Anaïs Vila i la seva música, el 15 de febrer, al Teatre Cursal de Manresa. Que vagi bé, Anaïs.
Moltes gràcies.
Has après a conviure amb una llosa al pit i fas que la nit llegeixi. Deses amb comptagotes objectes perduts i fas de l'absurd modus vivendi.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
aquests accents diacrítics que hi ha, no? Vos els continua escrivint.
Sí, sí.
Es podria considerar una falta d'ortografia?
No.
Tardes de ràdio.
L'Institut d'Estudis Catalans va determinar que si es mantenen els accents diacrítics tradicionals, no és falta d'ortografia. Jo m'acullo a aquesta disposició i esforo sempre.
Amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Minuts que ha passat de 4:45 de la tarda. Mestre Virgili, com estem? Molt bona tarda.
Molt bé.
Estàvem aquí xerrant, que hem d'agrair al mestre Virgili que ens ha portat un tros de coca per...
Coca de Riudoms.
Oh, bona.
És molt bona la coca de Riudoms.
És molt bona la coca de Riudoms. Sí. Berenant aquí al Fabricació Pròpia, ja sabeu que el mestre Virgili és l'influenciador lingüístic del moment. És catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i el Cercle Vallcorba. Ens hi posem?
Posem-nos-hi.
Vinga, anem-hi. Mestre, teníem una feina pendent.
Sí, avui l'acabarem.
L'enllestim, eh?
Sí, sí, sí.
Va. Què fem amb les majúscules? Perquè, clar, aquesta és la tercera i...
I darrer dia que en parlem, perquè ja ho donarem per acabat. Alguns... Sí, però...
Fem una cosa.
Ho podem acabar perquè sí. Hi ha dubtes en això,
clar,
a vegades.
Hi ha gent... I si li sembla, podem fer una recapitulació rapidíssimament del que hem fet en les darreres entregues? Per tots aquells oients que potser
sí,
l'escolten ara mateix per primera vegada.
Vam recalcar molt que la majúscula... Hi ha dues menes de majúscula. Hi ha la que és per posició i la que és per indicar que és un nom propi. Per posició és quan comences a escriure, darrere d'un punt, de la mena que sigui, darrere dels dos punts sí que envies de línia, darrere el signe d'interrogació i d'admiració, darrere els punts suspensius, aquesta és per posició. I després la que indica nom propi, no? I vaig recalcar que no és encertat posar una inicial majúscula perquè vols destacar un mot, no? Perquè el consideres important. No? No, és a dir, és una marca de nom propi. T'agradi o no t'agradi, no? I repetiré l'exemple, no? Ha vingut el president Aragonès. Si ho escric en majúscula, serà el president de la Generalitat de Catalunya, perquè de cognom es diu Aragonès i això és el seu... això és un nom propi. Si dic, ha vingut el president Aragonès escrit en minúscula, serà el president de l'Aragó. Perquè Aragonès en minúscula vol dir una persona de l'Aragó. No? I així podríem multiplicar moltíssims altres exemples. No? Havíem dit que en els topònims...
És que els topònims, aquí va crear bastanta expectació, els topònims, eh?
Sí, 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 els topònims. Però vaig posar exemples de viles, però és que és qualsevol topònim. És a dir, això ho generalitzem a tot topònim. Un topònim, recordeu que és un nom propi d'un lloc. No? Clar, vaig posar d'exemple el Vendrell, que el ha d'anar en minúscula, la Sénia, la L de la ha d'anar en minúscula.
Portem tota la vida de veure llocs de posar el Vendrell a l'article.
Pot ser que sigui una majúscula per posició. Si jo començo a escriure i dic el Vendrell és una vila o una ciutat molt bonica i començo a escriure, o és darrere d'un punt i seguit, aquest L anirà en majúscula per posició. Però si jo dic, he anat de visita al Vendrell, bé, en aquest cas fins i tot faig una contracció, perquè, a més, aquests articles formen contraccions, no? Seria al Vendrell, o he passat pel Vendrell, no? Etcètera. Uh-huh. No? Però el que precisament avui, per arrodonir-ho, hem de dir, perquè si no la cosa resta inacabada, és que... Deixeu-me dir abans, que vull córrer massa. si dic el riu Ebre, aquest L, o dic l'Ebre, simplement, que ja sabem que és un riu, aquest L, aquest L apòstrof, sí, ha de ser també minúscula, l'Ebre. Si dic la Mediterrània, el nom de la mar, aquesta L de la ha d'anar en minúscula. Si dic el Puigmal, aquesta E de el ha d'anar en minúscula. És a dir, això serveix per viles, però serveix també per qualsevol mena de topònim de nom de lloc. L'Empordà, L apòstrof, minúscula. No? Les Garrigues, les, L minúscula. No?
Sí, potser l'article que més sobtava era, per exemple, el del Vendrell, no? Que l'article,
sí, perquè
el tens com ja no interioritzat, que forma part del propi nom.
Sí, perquè, però això és perquè en altres llengües, és a dir, en castellà sempre ens ha dit l'Escorial, l'El forma part del topònim, no? I llavors ho escriuen en majúscula, que en aquest cas s'ha de respectar. És a dir, si en un text català escrivim l'Escorial, doncs ho escriurem respectant aquesta característica, no? O El Salvador, el país, també, no? Però també diuen l'Argentina. I, en canvi, a l'Argentina, dit en castellà, consideren que aquest la no forma part del nom propi. Només El Salvador. Són coses una mica consuetudinàries, que es fan així per costum, i s'ha de respectar, no?
Vinga, doncs aquest era una mica el recopilatori dels darrers dies.
I ara hi hem d'afegir que això que val per les viles i altres topònims no val per les botigues i altres establiments. És a dir, si tenim una botiga de Terrassa que es diu la Casa de les Boines, per exemple, aquest la va en majúscula, perquè la Casa de les Boines no és una vila, ni és un topònim, és una botiga.
El nom d'una botiga.
En aquest cas sí que la va en majúscula. I fins i tot, en general, les botigues, potser boines, no sé com ho fan els responsables, els amos d'aquesta botiga, potser fins i tot boines també ho escriuen en majúscula. També, no? O, per exemple, la botiga dels canelons, que és a diversos indrets, no? Dels canelons X, no direm el cognom.
La marca.
La marca, la botiga dels canelons. Aquest, la L de la botiga dels canelons, sí que va en majúscula.
Val.
No? I després tenim els noms propis sintagmàtics o complexos, que són noms propis formats per una colla de mots, no? I que en català no fem com es fa en anglès, que ho posen tots els mots en majúscula, no? És a dir, per exemple, el nom d'una cançó dels Beatles, mot per mot, una cançó que tingui un nom format per molts mots, no? Lucy in the Sky with Diamonds, per exemple, posen tots els mots en majúscula.
Sí.
Doncs bé, en català això no es fa. En català aquests mots propis complexos només posem en majúscula la inicial del primer mot. Per exemple, doncs...
A veure, per exemple, una cançó...
La Ciutat Cremada.
Val.
El nom d'un film de l'Antoni Ribas. La Ciutat Cremada només porta majúscula la L de la.
I ja està.
I prou, en català. Si això féssim el sistema anglès, tots els mots portarien majúscula. Però en català no s'abusa tant de la majúscula. Però si dintre d'aquest nom propi complex hi ha un mot propi simple, aleshores sí, se li respecta la majúscula. Per exemple, tenim 55 dies a Pequín, no? En aquest cas, Pequín portaria majúscula perquè és un nom propi d'una ciutat de la capital de la Xina, no? O, per exemple, les neus del Kilimanjaro, doncs portaria majúscula la L de la, de les, i la K de Kilimanjaro, una muntanya, un volcà, que és molt a prop d'Arusha, d'on s'ambienta l'Atari, el film de la...
Que estem escoltant.
De la música, és tot allà a tocar.
Què queda dir més de les majúscules? Perquè jo crec que hem fet
Simplement destacar que si dic, i amb això ja acabem, si dic l'Estany, ho puc escriure de tres maneres. L'Estany. I segons com ho escrigui,
vol dir una cosa
o en vol dir una altra. Per exemple, si l'estany ho escric tot en minúscules, vol dir un estany real. Per exemple, l'estany de Banyoles, l'estany de l'Encanyissada, el delta de l'Ebre, o l'estany de d'Ibarzi, no?
Llavors, qualsevol estany.
Sí, seria l'estany. Hem anat a l'estany, no?
Ja està.
Si l'estany, la E, l'escric en majúscula, és una vila. És una vila del Moianès o del Bages, ara dubto, no? Sabeu quina vila és, no?
Sí.
L'Estany.
L'Estany.
Com que és una vila, portarà la E en majúscula, no? I hi ha una tercera possibilitat, i és l'Estany amb la L en majúscula i la E com vulguis. Doncs serà una botiga que els amos li han volgut posar a l'Estany. Perquè si la L la poso en majúscula, això ja em diu que és una botiga. He anat a l'Estany. Ah, doncs i què hi has comprat? Si ho escric amb la L majúscula, no?
Doncs... Jo crec que queda dit, els tres exemples clars. És el Moianès, ja ho deia prou bé, eh?
Sí, sí.
L'Estany és el Moianès.
Sí, ho vaig passar l'altre dia. Doncs... Però no sabia ben bé el límit comarcal.
Límit comarcal. Vinga, va, que passem a un altre mot cognat. Vinga, va, aquest mot cognat que ens proposa avui, que, com ja sabeu, són mots que provenen del mateix mot d'una llengua antiga.
Sí.
Val, llavors, quines serien?
Colgar i col·locar. Colgar, que és un mot que tenim en català i que tenen en castellà, no? I és semblant al que passava amb la civada, no?, i la cebada, no?, que són dos cereals diferents, no ho repetirem, ja ho vam explicar. Aquí passa que colgar en castellà vol dir penjar i, en canvi, colgar en català vol dir posar sota terra, colgar una llavor, per exemple, no? Aleshores, dius, què ha passat aquí? Com és que hi ha aquesta diferència de significat entre penjar dalt d'un sostre lligat, no?, i posar sota terra, no? Doncs aquests dos mots són cognats perquè venen del mateix mot llatí, que és collocare. Collocare, en llatí arcaic, era conlocare, i aquest prefix con vol dir juntament. I locare ve de locus, d'on deriva lloc, no? I volia dir ajuntar en un lloc. I d'aquí hem agafat el mot culte, col·locar, que l'escrivim. Aquest conlocare, la N es va transformar en una altra L per assimilació, i en llatí es deia geminada, collocare.
Amb el punt volat.
Sí. No, els romans no posaven punts volats. Això va ser...
El nostre.
Sí. Això que va ser un invent català exclusivament. Cap altra llengua del món fa servir punt volat.
Que ha estat aquesta setmana, el Dia Internacional, mestre?
Ah, sí, és veritat. Sí, el Dia Internacional del punt volat va ser...
Dimecres, diria.
Sí, és veritat. Sí. Però és una cosa exclusivament catalana. I els romans, si hi havia dues Ls, deien dues Ls, com fan avui en... els italians, va, no?
Però jo crec que, clar, potser no ho tenim tan interioritzat de dir, no?, de colgar una llavor a sota terra. Ara, perquè...
és posar-la allà,
o sigui,
no?
És posar-la... Val. Té un altre exemple que pogués fer servir.
Abans diré que aquest con, aquest sí. prefix con, que vol dir juntament amb, és el que origina en castellà la preposició con, que en català no la tenim, aquesta preposició, perquè diem amb, però en canvi tenim tot de mots en què con o com s'ha convertit en un... fa de prefix, i que vol dir juntament. Per exemple, col·laborar. Bueno, aquí també ha passat com en llatí. És a dir, el cun inicialment era col·laborar i s'ha convertit en col·laborar. I aquest, que és un cultisme, per això hi ha la geminada, doncs col·laborar vol dir treballar amb algú, en companyia d'algú, no? O mots com col·legi, que vol dir que té els mateixos estudis que tu, concòrdia, que deriva de cordis, que vol dir cor, una concòrdia és ajuntar els cors, figuradament, no? O fins i tot és un mot indoeuropeu, que també el té el grec. I com que sóc del grup koiné, diré que koiné, aquest con, és també aquesta preposició en grec. I el koiné era la llengua que conjuntament parlaven tots els grecs, que es va fer a partir dels diferents dialectes, el d'Atenes, el d'Esparta, les diferents ciutats. I company. Saps què és un company?
A veure, què és un company?
És un que es menja el pa juntament amb tu.
Que ferm.
És a dir, si com, i llavors pannis... Panis, origina company, no? Perquè els soldats que eren companys, doncs els donaven pa i el menjaven juntament l'un amb l'altre, no? I d'aquí deriva el mot company.
Clar, és curiós, mestre, perquè quan ara tu penses company, com que ho assimiles més a un company de feina. No? A veure, no, que cadascú... Però quan tu penses en company...
És que és això.
És el company de feina, no?
Sí, sí, sí. Però sí.
D'on ve l'origen, no? És aquest company amb qui comparteixes el pa.
Sí. No, però és que inicialment devia vindre del mot... devia venir de les legions romanes, això, no? Que devien compartir el pa que els donaven com a soldats, no?
Ui, que tenim molta feina, tenim poc temps. Anem cap als mots que es confonen. I avui els mots que es confonen porten molta tela, perquè són dos d'aquests mots que sempre ens passa el mateix. Quan estem a punt d'escriure nosaltres un guió, és ai, i sona la veu de compondre o composar.
Sí, és una errada però a mi em fa escruixir de veure gent del món de la música, que són cantants, compositors, que diuen composar alegrement. I quan, en aquest cas, haurien de dir compondre. No solament compondre música, sinó que pots dir que un organisme es compon d'aquestes parts, no? És a dir, té un significat també més general. No és només compondre música. Pots compondre música, però pots compondre un relat, una redacció, no? Un text. Es poden compondre moltes coses, i és compondre. I a més, ben s'ha de conjugar bé. Jo componc, tu compons, ell compon. Compon, que no té res d'estany, és com respondre. Jo responc, tu respons, ell respon. Jo componc, tu compons, ell compon. No? I composar és un verb que, si penses el significat que té, fa riure. És a dir, si saps el significat de composar, que algú digui composar una cançó, fa riure realment, perquè composar vol dir imposar una sanció, una multa.
Això que fa riure.
Això vol dir composar. A més, sovint injusta.
Clar. Ai, llavors... injusta.
A més, sí.
Ja ho tindríem. Sí. Doncs,
per tant, jo faig una crida a tota la gent del món de la música.
Moltes musicals.
Sí, clar, sobretot, clar, és com una persona, un químic,
sí,
que no sàpiga que anàlisi es diu amb més sonora que digui anàlisis. Dius, home, però si ets químic has de saber que es diu anàlisi, per exemple, no? I així podríem dir moltes altres coses, no? I si ets òptic has de saber que es diu ulleres, no? Per exemple, i que no es diu ullera, que vol dir una altra cosa.
Si li sembla, li ho toquem un altre dia, però és que ara, per rematar l'espai d'avui amb el mestre Vigili, que ja sabeu que el mestre està aquí al Fabricació Pròpia els divendres, aprenent llengua amb el mestre Vigili, els castellanismes que arriben ara, pillar i rajar...
Sí.
N'hem dit... Però a veure...
Sí, són... li ha posat el títol, ja ho deveu haver vist, de castellanismes evidents. És a dir, que no sorprendrà a ningú quan jo diré això no es diu així, es diu d'aquesta altra manera, no sorprendrà a ningú. Perquè a vegades dius, ostres, curiós, no, jo no sabia que això es deia així en català. Sí. No, això no sorprendrà a ningú. I, malgrat que tothom sap com se diu ben dit, hi ha gent que s'encaparra a dir un mal dit. És una cosa molt curiosa, això. Perquè, per exemple, loco, clar, tothom sap que es diu boig en català. tothom... Vaja, costaria de trobar gent que no sàpiga que loco en català es diu boig. Mm. Perquè, clar, jo ja no demano que es diguin els mots clàssics literaris que són foll o orat. Ja, aquests els deixem estar per una cosa més literària, no? Tot i que foll concorda, és cognat del francès fou i de l'anglès full. Vull dir que si són gent que saben llengües, tenen aquests dos cognats internacionals, no?
Però, per exemple, mestre, clar, si ara vos escolteu això és molt loco...
Ah, doncs pots dir que és,
això
diria, que és
això
molt fora assenyat.
Això ho diria la media, eh? Jo...
Si no et refereixes a una persona, el mot que hi encaixa més és fora assenyat. Una situació fora assenyada. Això és molt fora assenyat. Però és que, a més, a banda de... Si dius, és que a mi no m'agrada dir boig, hi ha un munt d'expressions per poder-ho dir. Pots dir guillat, eixelebrat, esbojarrat, llunàtic, tocat del bolet, que són els que es drogaven amb el bolet al·lucinogen Amanita muscaria, no sé, i clar, llavors anaven... Sí, i se'ls deia tocats del bolet, tocat de l'ala, que es deriva del fet que un moixó que té un perdigó a l'ala doncs vola malament, i es diu, mira, un moixó tocat de l'ala, i llavors s'aplicava a les persones un que vola malament figuradament, no, cap esflorat, cap de tron, cervell desbaratat, cap esvolotat... Dic que hi ha moltes alternatives per no dir loco. Jo no entenc com encara hi ha gent que diu
loco. Però és que jo crec que n'hi ha una més evident, eh?
Sí.
Pillar.
Sí. Pillar és un mot que ve de l'italià... Que...
Però per vos què significa pillar?
Saquejar.
Saquejar, eh?
En una guerra. Amb aquest significat, a mi em sembla correcte que fer-lo servir. No? Es van dedicar al pillatge, les tropes quan van assaltar la ciutat, després d'haver-la vençuda, es van dedicar al pillatge, anaven casa per casa amb un sac, i per això es deriva també a saquejar, perquè anaven amb un sac, i allà trobo un canelobre, allà trobo unes joies, i això era pillar, en aquest significat. Però pillar, per dir agafar una cosa...
Això ho pillo.
Això per mi és una castellanada. Perquè, per exemple, el francès... És a dir, aquest mot, que és italià d'origen, ha passat al castellà. En italià sí que té també un ampli ús, també. I el castellà ha copiat també aquest ampli ús. Però en català i en francès també existeix piller. Però només té aquest significat bèl·lic, podríem dir. No, en francès no es diu piller le train. No es diu agafar el tren, es diu no sé com ho diuen, prendre el tren, però no es diu amb el verb piller. Piller té aquest significat, clar, que dic de saquejar, no? Per tant, és un altre...
Castellanisme,
sí,
evident.
Sí, perquè evident que, a més, té una fàcil substitució. Què costa dir? Agafar, prendre, no ho sé, trobar... Hi ha mil verbs alternatius, perquè, a més, això fa no gaires anys... No ho deia ningú, absolutament, eh? No ho deia ningú. Loco potser sí, però pillar no ho deia ningú. I com que, per sort, doncs no ens trobem en una situació de guerra i no som historiadors que parlem de coses que han passat a les guerres, el verb pillar era un verb del tot desconegut.
I rajar?
Rajar. A més, quan ho veig escrit, jo llegeixo rajar la font, no rajar l'aixeta, no?
Però rajar sí. Volen dir una altra cosa, eh?
Mal parlar. Què costa de dir mal parlar? Criticar, si és... Tot i que criticar, es pot criticar també positivament, no? Hi ha els crítics de teatre...
Constructius, no?
Poden ser constructius, no, però sovint, a vegades, col·loquialment, diuen, mira, el van criticar molt, i és negativament, no? Però pots dir mal parlar. O bescantar.
Bescantar?
Aquest verb...
Aquest verb és preciós.
Aquest és preciós. A més, surt amb una cançó de la Núria Feliu.
Home.
Baixant de la Font del Gat. Jo sóc la Marieta de Núria, que havien bescantat, diuen un determinat molt, perquè l'havien bescantat perquè anava amb el soldat. No és una cançó tradicional. Per tant, i és una cançó tradicional de començament de segle XX. I, per tant, a començament de segle XX, tothom sabia què volia dir bescantar. Tothom ho sabia. Ara dius bescantar i sembla que sigui un mot de tirant-lo blanc, no? I no. No, és pas així.
És que ara jo crec que mestre que ha donat en la clau, vull dir, que és això, aquests mots que en l'època que vivim sembla que siguin de tirant-lo blanc, que no...
No, però m'agradaria que l'oient s'adonés de la enorme castellanització que en els darrers anys ha patit el català i que, doncs, ningú hi dona cap importància. Al contrari, el que es fa és que quan un mot ja és més general, doncs ja el posen al diccionari, a més a més. No? I a més, deixeu-me dir, abans no s'exaureixi temps...
Que tenim el Toscano ja, sí, que ens vol explicar a l'última hora.
Sí, dipenjaments, que hi ha moltes expressions, també. A banda de dir bescantar i mal parlar, podem dir penjaments, destralejar, dir fel, dir les mil pestes, deixar com un drap brut, deixar com un rebrec, arrossegar pel fang, dir fàstics, dir el nom del porc.
Dir el nom del porc.
Aquest és excel·lent.
Aquest és excel·lent.
Li van dir el nom del porc. Escolta'm, i a més vols que amunti... Vull dir, el retrates perfectament, li van dir el nom del porc, no? I en canvi, hi ha qui només
mestre,
sap dir rajar.
Mestre, no li he preguntat mai si sou culer.
Sí, però jo no sóc gaire futboler, no sóc gaire seguidor del futbol,
sí.
Però sí, clar, si m'he d'inclinar per un equip, doncs m'inclino...
El Nàstic?
No. Pel Gir... És que el Nàstic, clar, com que és en una categoria inferior, sóc del Barça i ara del Girona, també.
I ara també del Girona.
I ara també del Girona, sí, sí.
Girona-Barça, amb qui aniria?
Doncs seria neutral. Sí, sí.
Carai,
seria neutral en un Girona-Barça. Sí, sí.
Home, bueno, jo ho tindria clar, eh?
Bé, però això cadascú és cadascú. Sí, sí. Vull dir, jo m'identifico amb Girona, perquè com que no sóc de la capital, no? És a dir, el Barça com a equip, el gran equip català, i el Girona com el gran equip català no capitalí.
No capitalí.
Sí.
Veus? Un dia hem de parlar dels mots al voltant del món del futbol.
No sóc gaire entès, eh? Però, mira, ja que dieu això, una cosa horrorosament maldita és li treu la pilota. D'on li treu la pilota? Que la portava a la butxaca i li treu la pilota? No? Això és un desgavell. Ha de ser li pren la pilota.
No, perquè és que li dèiem justament per això. Ens queden pocs segons, però és que en el món del futbol diem molts anglicismes.
Sí, però si són mots internacionals, els hem d'acceptar.
Ah.
Amb això et donaria la raó en Puyal, que deia uns anglicismes que si són mots internacionals, dius, mira, eh?
Mira, doncs amb aquest punt internacional ens quedem aquí, anem a escoltar el Toscano i després tornem. Gràcies, mestre.